Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Oriol Junqueras ha defensat avui la investidura de Carles Puigdemont i ha plantejat la possibilitat de combinar una presidència simbòlica amb una altra que sigui efectiva. Sobre la possibilitat que sigui ell el president de la Generalitat des de la presó, Junqueras admet que té les mateixes dificultats per ser-ho que un president des de Bèlgica. Ho diu en una entrevista publicada avui per Diario 16. En les últimes hores i segons fonts d'Esquerra i del Partit Demòcrata, aquesta podria ser una de les opcions que agafi força de cara a la investidura de Puigdemont. Advocats de Barcelona, París i Londres han registrat avui una petició a les Nacions Unides en què es denuncia la detenció d'Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart perquè consideren que aquesta viola els drets d'associació, expressió, opinió política i participació en la vida pública. I avui també en el terreny polític internacional hem sabut que ferits per l'1 d'octubre han demanat al Parlament Europeu que s'investiguin les càrregues policials. El consultor de l'ONU, Alfred Maurice de Zayas, ha demanat una resposta clara de Brussel·les perquè es tracta, ha dit, d'un problema europeu. Canviem de qüestió. La supervivència de malalts de càncer segueix augmentant, segons un estudi del grup de supervivència d'aquesta malaltia. La millora es dona en tots els tipus de tumors, però hi ha grans diferències entre els països analitzats i entre els que tenen una renda per càpita més alta en relació amb els que en disposen d'una de més baixa. Alguns dels càncers més greus, com ara el del fetge, han incrementat la supervivència de l'11 al 27%, per exemple, a Corea del Sud, o del 5 al 17%, a Suècia. I un apunt sobre consum. Els preus de la telefonia tornen a pujar aquest inici d'any. La primera que ho aplicarà serà Movistar, però totes les companyies s'hi uniran progressivament. Tot i que el mercat és lliure, hi ha la tendència a actuar de manera gairebé conjunta. També Vodafone i Orange apujaran la factura del mòbil, concretament entre 1 i 5 euros. Les operadores justifiquen la pujada perquè diuen que milloren i amplien serveis amb més gigas i més velocitat o amb trucades il·limitades. I la comunitat de Sant Egidi ha presentat aquest matí la guia On menjar, dormir, rentar-se 2018, rebatejada com la guia Michelin dels pobres. Ha arribat a la seva 14a edició a la capital catalana, a Barcelona. A partir d'aquesta edició, la guia és una brúixola per orientar-se a la ciutat que es pot portar a la butxaca com a llibret o bé en el mòbil gràcies a una aplicació. Es pot trobar més informació en el web santegidio.org. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb una nova edició del programa econòmic Plusvàlua.
Ràdio Estel.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, benvinguts un dijous més al Plusvàlua. Avui parlarem de la realitat de les persones que dormen al carrer i ho farem amb la Fundació Arrels, que ja porta 30 anys, 30 anys on estan atenent a sense sostres. L'any passat, que hem acabat ja l'any 2017, van atendre a 2.000 persones sense llar, el que significa que han atès un 50% més que ara fa 5 anys. Ho farem, parlarem amb el Ferran Busquets, ell és el director d'aquesta fundació, i a l'hora de tertúlia també comptarem amb l'Eduard Arruga, economista, expresident del Banc dels Aliments, amb la Laura Guijarro, ella és antropòloga i responsable d'incidència a Sant Joan de Déu dels Serveis Socials a Barcelona i representant espanyola a la Federació Europea d'Entitats que Treballen amb Persones Sense Llar, i amb la Maria del Pozo, advocada, diplomada en gestió i habilitats directives d'entitats socials i tercer sector. I també ho farem, òbviament, amb el nostre tècnic, amb el Jordi Carretero. Tots cinc, comencem el Plusvàlua a Ràdio Estel. I comencem, com sempre, amb l'editorial. Tots els signes apunten a un empitjorament del problema de la manca d'habitatge a la nostra societat. La crisi dels darrers anys ha deixat sense feina a moltes persones i altres els ha suposat un nivell d'ingressos insuficient per mantenir un nivell de vida digne. A més, els preus dels habitatges segueixen pujant i els lloguers s'estan disparant. Atenció, perquè la manca d'habitatge pot respondre a altres motius, com per exemple les situacions de pobresa, la migració, l'envelliment, problemes de salut, trencaments familiars o d'altres. En qualsevol cas, les persones sense llar s'enfronten a una expectativa de vida reduïda, problemes de salut, discriminació, aïllament i barreres d'accés als serveis i beneficis públics bàsics. Tenir accés a un habitatge digne i formar part de la societat és crucial per permetre a la gent realitzar tot el seu potencial i contribuir de forma positiva a la societat. Les polítiques dirigides i integrades que mitiguen l'impacte global de la manca d'habitatge són un bon exemple d'inversions amb altres taxes de rendibilitat. I és que proporcionar habitatges permanents i mesures de suport per a persones sense sostre i prevenir també les circumstàncies que poden provocar la manca d'habitatge té uns beneficis socials i econòmics a llarg termini, també incloent una menor despesa pública en refugis i serveis de suport a crisi, assistència sanitària, major ocupació, majors ingressos fiscals i menors costos del sistema judicial, tot contribuint a una millor cohesió social. Comença el Plusvàlua, un programa que cada setmana els ofereix el Centre d'Estudis i Socials, el CES, amb el suport de l'Obra Social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa.
El Ferran Busquets és el director de la Fundació Arrels. Ferran, molt bon vespre. I benvingut al Plusvàlua. Hem començat donant les dades de la gent que veu atendre l'any passat. 2.000 persones sense llar, el que significa que esteu atenent un 50% més d'ara fa 5 anys. Quina és la situació que es viu a Catalunya, a Barcelona en concret?
Bé, a Catalunya la xifra puja fins a unes... O sigui, si a Barcelona una nit com avui dormiran més de 1.000 persones, a Catalunya ja s'està parlant d'unes 2.000 persones, unes dades que hi ha.
Cada nit, eh?
Cada nit. Sí, és una xifra de cada nit que vol dir que durant l'any és bastanta més gent, no? Vull dir, jo penso que si des de nosaltres atenem això, unes 1.900, 2.000 persones cada any, i això vol dir des d'una persona que ve a dutxar-se un dia com una persona que l'estem donant allotjament cada dia, doncs és moltíssima gent. I el problema és que no hi ha cap indici que faci dir que aquesta xifra baixarà, sinó tot el contrari. Tota l'evolució que hi ha amb els darrers anys és que el problema creixerà i... sense aturar, i això penso que és un problema, evidentment, molt greu per a aquestes persones.
Anem a parlar de quin tipus de persones avui en dia dormen al carrer i si s'ha canviat aquesta tipologia amb els darrers anys.
Bé, nosaltres, amb les enquestes que vam fer el passat mes de maig, diguem, que vam entrevistar a unes 360 persones, que és una mostra molt significativa, el que la gent ens deia és que portava com a uns 3 anys i 4 mesos dormint al carrer de mitjana, que és molt de temps.
Dos, tres mesos, eh?
3 anys i 4
mesos. Ah, 3 anys i 4 mesos, de mitjana.
Molt, sí, sí, 2 mesos seria una xifra molt, molt interessant. La mitjana d'edat és uns 45 anys, val? I el tema dones es manté molt, perdó, el tema homes, és a dir, que el 90% són homes, i la xifra important també és que la gran majoria, el 30% d'aquestes persones que viuen al carrer ens diuen que han patit algun tipus d'agressió. En el cas de les dones això puja a 4 de cada 10, i quan més temps porten al carrer, més agressions han rebut aquestes persones.
Però 4 anys vivint al carrer és molt de temps, de mitjana. Això significa que hi haurà gent que porti molt més.
Nosaltres tenim gent que porta 17 anys. O sigui, la persona que nosaltres tenim contacte porta com a mínim 17 anys. Com a mínim vol dir que estem sent... Nosaltres, quan donem dades, normalment intentem ser optimistes, en el sentit que no volem donar una dada més inflada del que la realitat és. Uh-huh. Nosaltres sabem que hi ha gent que porta 20 i 30 anys. El que empíricament no podem demostrar, però ho sabem, perquè és que gent que porta des de... des que va començar la Fundació. Jo vaig començar Arrels com a voluntari i hi ha un senyor que encara està allà i ara està al pis zero, per cert, que és un recurs que tenim. Uh-huh. És el primer recurs al que he accedit amb els 30 anys i quan jo el vaig conèixer ja portava molt de temps al carrer i hi ha gent que porta molts anys al carrer.
I per què dormen al carrer? A veure, és obvi que diràs, bueno, perquè no tenen habitatge, no?
Sí, sí.
Però
sí.
Clar, quan portes tant de temps...
Perquè al final, o sigui, és tan obvi com això, és que estan al carrer perquè no porten habitatge, però pot semblar obvi a les persones que més o menys s'informen sobre el tema, però per la majoria de ciutadania és que no estan al carrer perquè volen o estan al carrer perquè no accepten solucions, no?
És que això és un mite, no?, que circula. Això és cert o no?
Nosaltres considerem que no. Per exemple, aquest senyor que et comentava que fa... Jo el conec, per tant, vaig començar a fer de voluntari fa 20 anys i és el primer recurs que ha accedit en 20 anys al Pizarro. El que demostra és que quan tu fas espais que s'adapten a la persona, la gent hi va. Uh-huh. Vale? Llavors, és un mite, és una realitat, diguem, no? Per exemple, amb el tema de les barraques també s'ha començat a dir una altra vegada. És que la gent no vol el que ofereix als recursos socials. Què estem fent? Estem culpabilitzant a les persones que estem llançant al carrer. En lloc de fer una reflexió de dir, no, és que el problema no és d'aquesta persona, el problema és que nosaltres, el problema no pateix la persona, el problema és que nosaltres, com a societat, els serveis socials, les entitats, no estem oferint els recursos que necessiten la persona. Som nosaltres els que ens tenim que adaptar a la persona. Uh-huh. I insisteixo, quan es va començar a parlar del housing first, que la gent li van ficar l'habitatge, moltíssima gent va accedir, però això, 8 de cada 10 persones mantenen aquest habitatge, 2 de cada 10 poden tornar al carrer, I nosaltres, en aquest any que portem del pis zero, doncs, han passat 50 persones de les que no volien absolutament res. Ara són uns espais amb un nivell d'exigència pràcticament nul. Mm.
Quines històries hi ha darrere dels sense sostres? És a dir, cada història serà diferent, no? Però suposo que també hi haurà uns prototips de persones que acaben vivint al carrer. Gent que es queda sense feina o que persones que millor trenquen amb la parella i no tenen on viure, no sé, que es queden orfes, no sé.
Bé, normalment és un cúmul de tots aquests factors, eh? Tampoc hi ha cap estudi així molt detall que almenys que tinguem constància que hi sigui, però molta gent coneixem tots moltes persones que s'han separat i no viuen al carrer, coneixem molta gent amb problemes de salut mental que no han acabat al carrer, coneixem moltíssimes persones amb moltíssimes situacions traumàtiques que no han arribat al carrer. És a dir, potser han hagut de vindre un habitatge, però si aquestes persones haguessin tingut un habitatge només sortir, doncs aquestes persones no estarien al carrer. Ara, són situacions dures que la persona no pot superar i no té remei. I un dia es troba al carrer sense tenir cap lloc on pugui anar. Mm-hmm. O sigui, aquesta persona, el primer dia que hagués arribat al carrer, en general, eh? Si sí. per malalties mentals molt greus, potser no. Però pensem que quan una persona arriba al carrer... Segurament ha fet molts intents per no arribar-hi. Llavors, un cop arribés és que ja s'han esgotat les opcions, probablement. Mm-hmm. No?
I suposo que a l'arribar al carrer se't tanquen moltes portes després. És a dir, quan has d'anar a buscar feina i no pots dir on vius...
O no et pots dutxar,
o no pots afaitar, o no pots comprar-te roba,
o no pots dormir, és que bàsicament és el no pots dormir. No
pots trobar feina, després. Costa molt, ningú vol donar-te feina, no?
Els que hem passat algunes nits sense dormir, ja sigui per nens o uns altres per problemes o el que sigui, sabem la dificultat que és anar al dia... Bueno, quan portes uns anys ja t'acostumes, no? Però els primers dies el que costa anar a treballar amb un mínim de qualitat, diguem, no? Si has dormit malament una nit. Doncs imaginem dormir cada nit amb por, no? Una de les coses, per exemple, d'aquest aspecte que et comentava del pis zero és que la gent ens està dient que, com a mínim, aquí puc dormir amb els dojos tancats, no? Que això és una frase que repeteix moltíssim. Per fi puc dormir amb els dojos tancats, diguem.
Per problemes i perills que els puguin atracar o robar o patir violència.
Sí, és que pràcticament tots a la llarga et diuen que han tingut algun tipus d'agressió, val? Llavors, és molt difícil estar al carrer i no patir algun tipus d'agressió. Mm-hmm. És molt difícil. I, per tant, el primer pas és aquesta seguretat. Però, insistim, el problema de l'habitatge seria el que hauria de solucionar això per la gran majoria de les persones, eh? Mm-hmm. a les que podem arribar.
Estem parlant d'agressions, però qui són les persones que agredeixen? Són altres sense sostre? Són bandes organitzades? Són delinqüents comuns?
Això no està tan clar, diguem, no? Perquè a vegades també hi ha... quan algú pateix... El problema és que com que no hi ha molt... La informació que tenim és que la gent està agredida. Qui ha agredit no està tan clar quan ho parles amb les persones, perquè tampoc són molt... A vegades també hi ha situacions traumàtiques que la gent vol passar pàgina, no? I un cop ho he preguntat i no tampoc...
Ho assumeixen com una cosa normal, entre cometes, no?
Bueno, que volen passar pàgina. És que, clar, la vida al carrer és molt dura, eh? Vull dir, no... Hi ha gent que... O sigui, la gent pateix molt. Ara, sí que és veritat que hi ha gent... Doncs, es parla a vegades de gent més jove, però també hi ha entre les mateixes persones, però és igual, és una agressió igualment, eh? Mm-hmm. O robatoris... clar, tu estàs al carrer. El problema és que les persones que dormen al carrer hi ha ciutadans que ho veuen com una persona que no es defensarà, no? Llavors, hi ha gent que se n'aprofita d'això, no? Llavors, una persona indefensa, que si a més fica una denúncia li costarà molt que li fiquin, després les notificacions on se les enviaran, no? I després el recorregut que pot tenir, no? Tota aquesta denúncia, per exemple.
Mm-hmm. Estem parlant de la gent que està sense sostre vivint al carrer. Ho dèiem al principi, heu atès 2.000 persones, a Barcelona són 1.000 persones, que calculo que cada nit doncs, a mitjana dormen al carrer, a Catalunya 2.000. No sé quina és la tendència en els darrers anys, i el prototip s'hi ha canviat, també ho dèiem abans, per al tema de la crisi econòmica. Jo recordo fa uns anys que me n'adonava que hi havia gent que doncs que tenien maletes, per exemple, de marca. És a dir, que es notava que havien tingut diners però que s'havien sacat de feina per la crisi i que s'havien quedat a...
Sí, bueno, ara el problema que hi ha, i això potser des de Sant Joan de Déu, l'Ajuntament tenim més contacte amb aquest perfil. Nosaltres la tenim sobretot a gent en una situació més cronificada. Bueno, s'està parlant molt, no? L'Ajuntament mateix, o la xarxa d'atenció a persones sense llar, parla del treballador pobre, que ahorita l'altre dia va tenir un informe, parlava dels treballadors pobres, no? Gent que no té capacitat per pagar un lloguer. És que, a més, les xifres són demoledores, no? Si l'Ajuntament va presentar un estudi, que em sembla que era una noia que va fer un doctorat, que no recordo el seu nom, que parlava de que viure a Barcelona sense l'habitatge costa 437 euros al mes, com a mínim. I si mires una mica el desglòs, són mínims. 437 euros al mes, com a mínim, una persona, la renda garantida, estem parlant de xifres estem parlant de 564 euros i el 2020 potser arribarà als 664. Mm-hmm. 437 més del lloguer, que està pujant, si no m'equivoco, costen d'uns 800 euros de mitjana. Mm-hmm. Això és el mínim per viure.
És que no arriba, no suma.
No suma. Llavors, clar, és que les feines amb la crisi, evidentment, tots van veure com s'aprofitava per no pujar sous, que no pujar sous, tots sabem que vol dir baixar-lo, no? Perquè no incrementa el sou. Si el poder adquisitiu baixa, vol dir que t'estan baixant el sou. Que sabem d'empreses que se n'aprofitaven, etc, amb l'excusa. Llavors, clar, la gent està cobrant menys, els joguers pugen, el cost de la vida puja, doncs, per tant, aquesta gent, què fa una persona amb aquesta situació? L'únic que pot fer és doncs anar de recurs en recurs o al carrer, és que no hi ha més.
El Ferran Busquets, com dèiem, és el director de la Fundació Arrels. Anem a parlar del que feu a la Fundació. Heu fet ara doncs, l'aniversari i no sé com, amb aquests 30 anys, què és el que feu, quines són les accions que porteu a terme...
Bé, hi havia un debat intern sobre el tema celebració, no? No sabem si...
Commemoració.
Commemoració, perquè celebrar que portem 30 anys no sé si és una bona notícia,
no és una bona notícia.
O tot el contrari, diguem,
no? És una commemoració, no?
Exactament, no? Un seguim, no? Mm-hmm. I, bueno, sí que aprofitant que obrirem un espai al carrer Ample, diguem, un local, doncs farem una petita celebració ja per una petita trobada, diguem, per intentar veure, conèixer una mica la gent tota aquesta realitat que nosaltres coneixem i que volem transmetre a la ciutadania. I sobretot des d'arrel, jo penso que el canvi que estem fent cada vegada més és, i tenim projectes per aquest any, sobretot pel següent, perquè hem de pensar una mica... Som massa optimistes amb els objectius que mai es compleixen, però ho triguen més, que el que volem és... ens volem presentar com una eina cap a la ciutadania, no? Perquè cada vegada tenim... Hem tingut més de 2.000 trucades aquest any o avisos de persones que estan preguntant sobre què puc fer quan veig una persona al carrer, o he vist una persona al carrer, o aquí hi ha un senyor, aquí hi ha un altre. I veiem que la ciutadania és molt preocupada per això i volem ser una eina per aquests ciutadans...
Per conscienciar.
per conscienciar i perquè s'impliquin directament. Mm-hmm. Res, creiem que sense la implicació no resoldrà el problema.
I com es poden implicar els ciutadans a la pràctica que ens estan escoltant a través del Plusvàlua? Què poden fer?
Jo crec que el primer pas és que veure una persona al carrer t'inquieti, que no ho vegis com una situació normal, i que tampoc t'angoixi. Tampoc penso que sigui bo que una persona vegi algú dormint al carrer i no pugui dormir a la nit. Jo penso que això no és necessari i no ajuda tampoc a aquesta persona. I, bueno, evidentment, hi ha moltes entitats en les que es pot fer voluntària. En la nostra entitat, si entreu a la Fundació, no regeix ara col·laborar, hi ha moltíssimes opcions per fer, des d'escoles, mm-hmm. les empreses, des de fer voluntariat, evidentment, fer aportacions econòmiques. Hi ha moltíssimes opcions que intentem adequar-nos a tota la ciutadania, no? Per això intentem fer propostes com aquesta campanya que vam treure al Nadal de Homeless Commons, perquè veiem que aquestes campanyes fa arribar la sensibilitat a diferents públics, i això interessa moltíssim, perquè sense la implicació de tothom creiem que és impossible. Evidentment, després hi ha moltíssimes entitats, vull dir, hi ha moltes altres entitats, Sant Joan de Déu, el Centre 6, mm-hmm. en el cas de persones que donen al carrer Eura, hi ha moltes entitats amb les quals es pot col·laborar també.
I vosaltres què és el que feu en concret? M'has parlat abans del Pis Zero. Mm-hmm. Un sense sostre, sí. com el podeu ajudar?
Nosaltres tenim un equip de carrer que uh-huh. recorre la ciutat, que en aquest sentit, per exemple, estem buscant voluntaris, que costa trobar, darrerament costa trobar voluntaris.
Des d'aquí fem una crida.
Sí, sense cap dubte. Llavors, aquest equip de voluntaris el que fa és, doncs, això, és contactar amb la gent, sobretot amb persones que estan en una situació més cronificada, podríem dir que visualment sembla més, aparentment, més deteriorada, diguem. Llavors, aquests equips de carrer, doncs, intenten establir un espai, un contacte amb aquesta persona amb l'objectiu d'acompanyar-la perquè en el moment que vulgui fer un pas, nosaltres puguem estar allà i fer el pas per deixar el carrer. Uh-huh. Si vol, malauradament, jo penso que hi ha gent amb la que potser hem arribat massa tard, diguem. Després tenim un centre obert amb la qual la gent pot venir a passar la tarda o a dutxar-se o a deixar les seves pertinences amb una consigna. Tenim una residència de la Llar Prebernès, que uh-huh. té 30 places. El nom li vam ficar a la primera persona que vam acollir i se'ns va morir, i va morir. És una residència per a les persones que estan en una situació molt deteriorada també, però més física. Després comptem amb 81 pisos i aquest Pis Zero, que és un espai en concret on valen les persones amb les quals no volen res, i sembla ser que està funcionant molt bé, i això és una notícia. És a dir, creiem que...
Com funciona aquest Pis Zero?
Aquest Pis Zero és una solució que intentàvem buscar per a aquestes persones amb què l'habitatge no funcionava. No?
Que no funciona perquè hi ha gent que potser no s'adapta, no? Després d'anys estar al carrer...
L'adaptació és difícil. Pensem que hi ha gent que les primeres nits dorm al terra i potser necessita una setmana per saltar, per dur-hi així, dormir al llit. Hi ha gent que dorm a la finestra
oberta. Això pot sorprendre... Però si parlem de gent que porta 4 anys dormint al terra, sí. ho acaba assimilant com una cosa normal, no? O el que, sí. el que ell fa, perquè és un hàbit.
I també hi ha una qüestió de pors, diguem. Hi ha unes coses que una vegada fa un parell d'anys vaig anar a fer unes visites als pisos, vaig anar a visitar uns quants, també per allò, i gent que coneixia, i tothom la por que tenia era fins quan... No? No, el pis és mentre tu necessitis, no? L'atenció d'arrel sempre és, no hi ha temporalitat, sempre és mentre la persona necessiti. I una de les coses és que la gent no s'ho creu, el fet de que hagi deixat el carrer, de que pugui tingui l'opció de deixar el carrer.
Viuen amb més gent en aquests pisos?
Depèn. És a dir, la prioritat és que estiguin en un pis individual, uh-huh. perquè són gent amb moltes problemàtiques diferents, amb molta complexitat, en moltes situacions, i crec que tots sabem la dificultat que és conviure, no?, amb qui sigui, no? Uh-huh. Fins i tot amb les persones que escollim, la convivència mai és fàcil, no? Però persones amb unes grans dificultats és a vegades el pis individual, de fet, és la millor solució en general. Ara bé, hi ha gent que pot compartir pis perquè, bueno, perquè no té tantes dificultats, i després també hi ha gent que vol compartir pis, perquè els pisos individuals també té el factor de la soledat, uh-huh. que és una cosa molt, molt important. Llavors hi ha gent que tenen bona relació i van a viure junts, perfecte. Però bueno, jo penso que estem contents perquè hi ha 200 persones que uh-huh. aquesta nit no dormiran al carrer. No m'agrada dir gràcies a Arrels, sinó gràcies a totes les persones que fan moure la Fundació. Digue.
Doncs queda clar quina és la funció i quina és una mica la trajectòria de la Fundació Arrels. Ferran, si et sembla, anem a donar pas als contertulians, també que entrin i que donin el seu punt de vista. Et sembla?
I tant.
Doncs vinga.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Continuem en el programa Plusvalua. Anem a saludar els contertulians. Tenim a l'Eduard Arruga, ell és economista, expresident del Banc dels Aliments. Eduard, molt bon vespre.
Molt bon vespre i, perdona, i molt bon mes de febrer.
Això, que hem començat ja el segon mes d'aquest any 2018.
Exactament, aviam si ens va bé.
Toquem fusta, aquí tenim molta fusta a la taula. Tenim a Laura Guijarro, ella és antropòloga, responsable d'incidència a Sant Joan de Déu, Serveis Socials de Barcelona, i representant espanyola de FEANSA, que és la Federació Europea d'Entitats que Treballen amb Persones Sense Llar. Laura, bon vespre també.
Bon vespre.
I benvinguda també al Plusvàlua.
Gràcies.
I a la Mireia del Pozo, és advocada, diplomada en gestió i habilitats directives d'entitats socials i tercer sector. Mireia, bon vespre.
Bon vespre a tothom.
Doncs tots tres, no sé qui vol començar, dels tres que comenci la Laura, que treballa també amb temes de persones sense llar. No sé què et sembla el que ens explicava el Ferran. Tu et dediques també, sobretot, a temes de sense llar de dones, no? Dones que no tenen on anar a dormir.
No, bueno, jo no, em dedico a fer incidència i toquem tant dones com sense llarisme en general. Jo crec que el que ha explicat el Ferran és veritat. Vull dir, si tenim gent dormint al carrer és perquè no hi ha habitatge. És veritat que a Barcelona el nombre de persones sense llar augmenta. No és un fet només global. No només augmenta el nombre de persones sense llar a Barcelona, augmenta en gairebé totes les ciutats europees. A mi m'agradaria donar alguns exemples.
Vinga.
A París s'estima que cada nit dormen unes 7.000 persones al carrer.
7.000 persones.
7.000, només a la ciutat de París. A Londres s'estima que són unes 8.000. A Atenes tenim que una de cada 70 persones és una persona sense llar. A Dublín, el nombre de famílies sense llar ha augmentat un 60% en els últims anys, i així suma i sigue, passa també a Berlín, etc. L'únic país europeu que està aconseguint erradicar el sense llarisme és Finlàndia.
Mm-hmm.
Per què Finlàndia sí?
Quines polítiques fa el govern de Finlàndia o l'Ajuntament de ciutats de... d'aquest país.
Exacte. Aquí jo crec que tenim una mica la clau. Finlàndia el que fa és establir una estratègia nacional, no local, per combatre el sense llarisme, i aquesta estratègia està basada en el dret a l'habitatge. Vale? Què vol dir això? Doncs que el parc públic d'habitatge de Finlàndia és molt gran. Pensem que a Barcelona el parc públic d'habitatge és de l'1%, més o menys. No? Si no m'equivoco, no sé si tu, Ferran...
No arriba al 2.
1% i pico. Llavors, el que fa Finlàndia és establir l'estratègia nacional basada en el dret a l'habitatge, llavors reconverteix els centres residencials que tenen en habitatges individuals, i el que fan és una distinció entre l'habitatge i l'acompanyament. És a dir, és molt difícil recuperar-te d'una malaltia si estàs al carrer, o recuperar la teva autonomia si estàs dormint al carrer. Tots sabem que si estàs malalt, com t'has de recuperar? Vivint al carrer o inclús en un centre residencial. Llavors, ells el que fan és augmentar molt el parc públic d'habitatge i, com ha dit el Ferran, aplicar polítiques de housing led i housing first. I així es demostra que un tant per cent molt elevat de persones mantenen l'habitatge al cap dels anys.
Mm-hmm. Aquí realment tenim un greu problema amb l'habitatge en general, no?
En general,
i les persones sense llar, doncs, es troben que a sobre tenen un plus de problema. Vull dir que els costarà molt més, que si no hi ha pisos per tothom.
Exacte, i a més aquí no hi ha una estratègia nacional, no? Mm-hmm. Hi ha una estratègia, per exemple, a nivell local de Barcelona, hi ha un pla de lluita contra el sense llarisme fet, però ens trobem que com a altres ciutats no en tenen... Barcelona està assumint a molta gent que no és de Barcelona, no? Si tu vius a una altra ciutat, vas a serveis socials, dius que estàs al carrer, doncs t'envia cap a Barcelona, perquè allà no tenen res. Llavors aquí tenim els d'aquí i els de fora.
Els de l'àrea metropolitana, Badalona, Santa Coloma,
de tot, àrea metropolitana, inclús gent d'altres ciutats de l'estat espanyol.
Mm-hmm. No sé si penseu que caldria construir més, perquè falten habitatges, no?
El tema de l'habitatge buit no està clar, no? Perquè cada mes treuen un informe contradictori a vegades, no? No ho sé, el que passa és que el que està molt clar és que l'habitatge... O sigui, la ciutadania no s'ha multiplicat de cop, no? No sé què ha passat, però no hem doblat de sobte, hem passat a ser Barcelona de 2 milions a 4.
Sí que millor...
El que cal és regular el preu del lloguer.
Sí que ha augmentat el turisme, ha augmentat també el nombre de persones que venen a estudiar màsters.
de fora, no? I això fa que si els pisos, si hi havia 10 pisos i abans hi havia 8 persones per aquests 10 pisos, però si hi havia 10 pisos i hi ha 15 persones, falten pisos, no? No sé, dic jo, no ho sé.
No, falten pisos, segur. Nosaltres ens hem trobat una situació molt curiosa, i és, bueno, curiosa, no? Molt desagradable, de fet, i és que fa 3 anys podíem trobar pisos que nosaltres volíem petitets, tranquils, a 400 euros, de sobte vam començar a pujar a 500, de sobte va arribar a 600...
I ara 1.000.
I vam dir, bueno, no, però és que ara no n'hi han, perquè tota la ciutadania, que abans una parella jove que potser tenia o agafava un pis més gran pensant en perspectives de futur, la gent ha anat reduint les seves expectatives fins que ha arribat un punt que ens han trobat tots amb els pisos més barats. Ja estan passant en alguns barris, que tothom va a alguns barris concrets més baratos, i allà, amb perdó, hi ha bofetades per agafar un pis. I ara és que no hi ha pisos. És la selva, en aquest sentit. I això és un problema molt greu. I si em permeteu dir ràpidament, que ja he parlat molt, jo crec que hi hem fet tard. Perquè si algú es pensa que això se solucionarà abans de 5 anys, és que és molt optimista i m'agradaria fer una abraçada per a veure si se m'enganxa una mica l'optimisme. Però el lloguer, qualsevol lloguer, el lloguer que s'assigni avui durarà 3 anys. Per tant, d'aquí 3 anys, els propietaris diran, ara és la meva, i anem a multiplicar el preu. Per tant, la gent marxarà fora de Barcelona. No, el transport metropolità, la Renfe, tot sabem com funciona. Llavors, és que Barcelona es convertirà com París, altres ciutats, que serà pels turistes i pels...
A part, també tenim el problema de que ja comença a augmentar el preu de l'àrea metropolitana.
Clar, és que això és...
No? Llavors, estem anant a la segona corona de l'àrea metropolitana i quan hi hagi més demanda que oferta a la segona àrea, haurem d'anar a la tercera, no? És que...
I sumar i sigui,
i sumar i seguir. Anem a parlar també amb l'Eduard Arruga, ell és economista i és president del Banc dels Aliments. Eduard, tu també tens experiència amb aquest món, el món dels sense sostres. Com a president del Banc dels Aliments coneixies també aquests casos? No sé què ens pots aportar.
Sí, perquè aquestes persones anaven als serveis socials, quasi totes van als serveis socials dels ajuntaments, demanen ajut... I llavors el Banc dels Aliments, o els bancs dels aliments de Catalunya, a través de les entitats benèfiques que els ajuden, els hi proporcionen menjar. Però, clar, només menjar. I tampoc amb tota la quantitat que necessiten al mes, però sí amb una quantitat perquè almenys puguin sobreviure uns quants dies o algunes setmanes del mes. El Banc dels Aliments de Barcelona, per exemple, estimàvem que un 25-26% de les necessitats alimentícies d'una persona estaven cobertes a través dels aliments que els hi donàvem. Tant en quantitat, en qualitat i en varietat, diguem-ne, per tenir una dieta. Però, clar, ens trobàvem doncs, que aquestes persones doncs, havien d'anar, no poden cuinar, els havíem de donar productes ja molt elaborats, etc. Lo qual no és un inconvenient, perquè per nosaltres, igual que per la Fundació Arrels, la qual feina considero formidable, formidable, la veritat, és la dignitat de la persona. La persona ha de trobar-se en una situació digna. El que ens preocupa, i ara parlo com a economista, és que el sensellarisme és una conseqüència, no és una causa. És una conseqüència d'una situació econòmica...
D'una crisi econòmica.
Sí, però no s'anirà amb la crisi. La crisi se n'està anant...
La crisi potser diuen, que aguditza però, el problema.
Exacte, però la crisi se'n va, però les conseqüències queden. I com diu en Ferran, no podem ser optimistes de que el tema s'acabarà en pocs anys. No. Requereix una acció més decidida. Primer, per pal·liar les conseqüències, més pisos... que no es tracta que tinguin 500 euros o 600 euros de lloguer mensual, perquè hi ha moltes persones que tampoc els podran pagar. En podran pagar 100, en podran pagar 150, vull dir, amb una renda mínima garantida, o amb un sou una mica millor que el que ara molts tenen. Però es necessiten més pisos amb un nivell més assequible, això per pal·liar les conseqüències, però el que hem de fer és actuar sobre les causes. Les causes que són, per un costat, poden ser econòmiques i altres poden ser socials. I a mi em preocupa que les autoritats, sobretot les locals, estan actuant més amb el primer sentit i tampoc suficientment, estan actuant més amb el sentit de pal·liar algunes conseqüències. Crec que hem sentit fa pocs dies que l'Ajuntament de Barcelona havia posat a disposició d'uns quants joves, quan sembla que només eren 20, uns pisos perquè poguessin dormir.
Ah, val,
perquè poguessin dormir i viure. Però vaja, clar, 20 persones...
Tenint en compte que dormen cada nit 1.000 persones, no?
Sí, el percentatge realment no és com per ser molt optimista. Ja és alguna cosa, però s'ha de fer una acció més decidida. Repeteixo, tant per pal·liar les conseqüències com per canviar les causes econòmiques i socials d'aquesta situació.
Mireia del Pozo, va, dona'ns la solució.
La solució no la sé. Ojalà, seria fantàstic treure la vareta màgica i solucionar-ho. Però bé, en primer lloc, felicitar la Fundació Arrels, el Ferran Busquets, per la seva gran i bona feina, que van de fer 30 anys. I pel que sembla, malauradament, els hi espera molta feina encara. Perquè amb els números que han donat, doncs, home, en aquests moments tenim a 1.000 persones, deies, a Barcelona, 2.000 a Catalunya, i que en aquests 5 anys propers això anirà més, comparant-ho amb les dades devastadores.
París, 6.000, crec que era.
Londres, 7.000. 8.000, o sigui, fent la comparativa amb Europa, està clar, o sigui, estem anant cap a això. Per tant, el que cal és que anem posant ja remei i evitant que s'arribin aquestes causes de les que parlava l'Eduard. Jo crec que aquí hi ha un tema molt clar des d'un punt de vista legal, eh? Parlo ara com a advocada, que el Ferran i la Laura hi han fet referència. Jo crec que fins ara, bueno, jo crec no, és que és així, fins ara sempre s'ha considerat això com un tema social. I aquí l'habitatge no és un tema social. L'habitatge és el dret de l'habitatge. I el dret de l'habitatge és un dret fonamental. Aleshores, és que estem parlant d'algo molt gros, estem parlant d'un dels drets fonamentals. Vull dir, com quan parlem amb l'Eduard del tema dels aliments, estem parlant de coses que a vegades un no se n'adona. Això és gravíssim. Les autoritats, les administracions públiques, els partits polítics, el govern, el que han de fer són realment polítiques cap a aquesta línia i polítiques perquè la gent no arribi al punt del sensellarisme. O sigui, hem d'actuar abans. A part de que, naturalment, el parc d'habitatge és sumament deficient, hi ha d'haver-hi un augment d'aquest parc d'habitatge. Però aquestes polítiques han de venir ja d'entrada. Per què? Per no caure en això. Aquesta crisi econòmica que hem tingut, a què ha portat? Ha portat a uns treballs mal remunerats, a una feina precària. La persona ha anat perdent la seva dignitat. I no parlem del tema de les dones dins d'aquest àmbit, perquè ja és la pobresa invisible i el pitjor que existeix. Dins de... Recordo perfectament quan vaig anar a visitar Arrels, que m'ho va estar ensenyant el Ferran, precisament, i una cosa que em va sobtar, no sé si ho recordaràs, que estàvem a la part del final on hi havia les rentadores, i li vaig preguntar, escolta, Ferran, aquí no hi ha dones. Que no n'hi ha de dones que dormen al carrer? Sí que és veritat que veig molt poques dormint al carrer.
Sí.
I aleshores ella em va explicar, i quan em va començar a explicar, dic, ostres, clar, dic, és que és veritat, les dones tenen uns altres recursos i, bueno, pues acaben dormint en sofàs, acaben dormint a cases d'amics, però hem d'evitar arribar en aquí. I, per tant, sí que crec que cal, primera, una conscienciació social. O sigui, per exemple, el telèfon aquest que tenen a la Fundació Arrels, que la gent pugui anar trucant, pugui informar-se, escolta, mira, hi ha una persona sense sostre aquí, perquè, malauradament, cada vegada en veiem més. Doncs que puguin anar trucant, com poden ajudar. I després jo reclamo molt el tema dels poders públics, poders polítics, per actuar antes de, no allò una vegada passada i posar el parche, eh? Perquè és que estem parlant de drets i ja estem veient el que passa a Europa. No,
perdona, si... estem parlant també de dignitat.
Exacte.
A les persones. Són els sense llar són persones tan dignes com els que tenen recursos per poder-se pagar un habitatge. Aquí no hem de fer cap discriminació. Sigui quina sigui la causa de que dormin al carrer.
Perquè a vegades això ens podem trobar nosaltres amb el temps.
Clar.
No? És que la vida dona... Sí. La frase típica de la vida dona moltes voltes.
Sí, perquè el perfil... Bueno, vosaltres sou els que ho toqueu al dia a dia, però els que no ho toquem directament, el que ens arriba és que el perfil ha anat canviant molt. Vull dir, el perfil del nou treballador pobre.
El que dèiem abans amb el Ferran.
Exacte, o l'any passat, vull dir... La pobresa tenia rostre de dona, per tant, el fill... Bueno, no, doncs, el tema del treball, una persona es queda sense feina, no pot recórrer a la primera xarxa habitual de qualsevol ser humà, és la família, doncs, escolta, si la família o tampoc tens uns amics
o
amb
no
uns
té
recursos...
Família, o...
Clar, et quedes al carrer. Clar, acaba el contracte de lloguer, no pots pagar una entrada, no tens feina, els teus recursos econòmics s'han acabat, doncs et quedes d'un dia per un altre al carrer.
Fixeu-vos la diferència, que a vegades entre un ciutadà i un altre ciutadà, que sigui pobre o no, eh? A vegades sempre fico m'agrada ficar l'exemple de dir, a vegades és la capacitat de poder trucar un número i dir, em pots deixar 1.000 euros per arribar a fi de mes o per pagar el lloguer? M'explico? A vegades la diferència que fas, és a dir, que això és un factor que tu és relacional, familiar, el que sigui. Un apunt ràpid, quan es parla de Finlàndia, que hi ha la... La fundació aquesta, que és l'Eye Foundation, que és
l'Eye Foundation,
gestionant tot això.
Sí.
Això va començar per un estudi que es va presentar, que a més, l'interessant és que hi havia molta gent junta, hi havia un bisbe, fins i tot, hi havia unes entitats i tal, van presentar un projecte i van dir endavant. Això fa 30 anys, és a dir, 30-40 anys, és a dir, van començar com nosaltres.
I mira on han arribat.
Aquesta és la reflexió. I van pensar, ja tenien molt clar que és una cosa llarga. Aquí pensem...
Cal un pla a llarg recorregut, no?
Aquí es pensa 4 anys, i si mirem les polítiques que es fan, es pensen en 4 anys.
Sí. La legislatura 4 política.
Anys coincideix amb una legislatura...
Un període electoral.
I és així, és aquest és el problema.
I així no anem bé.
Laura, veig que estàs apuntant molt, has fet esquemes.
Sí.
Explica'ns el que estàs apuntant.
No, jo estava amb la línia del que deia la Mireia, no? Que el tema del sensellarisme... No passa per serveis socials, no és un tema social, és un tema d'habitatge. Hem de pensar que les persones que estan al carrer no tenen cap patologia social, el que no tenen és un habitatge. Llavors, l'habitatge et dona altres drets, no? I aquí és el que està apuntant. Tenir un habitatge és tenir dret a la intimitat, dret a la seguretat, dret a la pròpia imatge, dret a l'accés a recursos energètics, etc. Llavors, jo crec que hem de començar a canviar aquesta visió estereotipada de que la gent que està al carrer és perquè alguna cosa haurà fet, no? Mm-hmm. I enllaçant amb el tema dels treballadors pobres, també, quan pensem en una persona sense llar, tendim a pensar en una persona que està estirada al carrer, dormint, amb el cartró de Don Simón al costat, i això no és així. On jo treballo, a Sant Joan de Déu, serveis socials, tenim 2 centres residencials, un amb 52 persones, l'altre amb 90, i més o menys un 40% de les persones que hi viuen tenen feina i estan treballant i cada dia...
Tenen feina, treballen, però no tenen on anar a dormir.
Exacte.
Aquest és el rostre
de la pobresa.
No poden pagar un lloguer. I aquest és el problema. Llavors tenim gent que està cobrant potser 300, 400 euros al mes, feines inestables, feines precàries, evidentment, i que, bueno, se'ls acaba el temps, diguem, al centre residencial i et diuen que no saben on anar, perquè a Barcelona ja no parlem ni d'habitatge, parlem d'habitacions. Una habitació està més o menys a uns 400 euros. Si inverteix el 100% dels teus ingressos en una habitació, no sé, què fas, no? Com menges, com pagues els subministraments, com, no sé, també s'ha de viure, no? El teu oci, la teva vida. La solució tampoc no passa per anar a viure a un poble que les coses són més barates. Hi ha gent que té feina a Barcelona, té la xarxa social a Barcelona, té els pocs amics que li queden a Barcelona o família a Barcelona. Llavors, per què haurien de marxar? Passa que Barcelona expulsa, no? Ens està expulsant a tots de la ciutat, no només el que passa que, clar, les persones més vulnerables ho noten encara més. Llavors jo crec que hauríem d'anar per aquí, per polítiques de prevenció i de dret a l'habitatge, i bueno, s'hauria de modificar la llei d'arrendaments urbanos, no? Que, com deia el Ferran,
dels
cada 3
a 5 anys, no?
Exacte, als 3 anys pugen el lloguer i també...
Pugen, i això sí que el pugen, perquè hi ha casos que prefereixen no renovar el lloguer.
O no te'l renoven, exacte.
I vendre tot l'edifici i convertir-ho allò en una altra cosa,
sí.
No?
I en el cas de les persones que nosaltres atenem, ni tan sols surten del centre residencial i no saben on anar. Llavors, clar, nosaltres no els fem fora, no? O sigui, fer fora una persona que ha estat a un centre residencial, sabent que torna al carrer, no té cap sentit. Mm-hmm. Llavors el que tenim són els equipaments col·lapsats. Mm-hmm. Entra gent, però no surt. I llavors nosaltres la mitjana d'estada ha augmentat a Sant Joan de Déu, hem passat de 4 mesos i pico, i bueno, tenim gent que portava més d'un any vivint al centre residencial, i no perquè no puguin sortir, o sigui, ells diguem que ja porten vida autònoma i treballen i de tot, el que passa és que si no...
No poden accedir a un habitatge.
Sí, molta de la gent que tenem, si tingués accés a l'habitatge no estaria en un recurs per persones sense llar.
Mhm. I a més el problema és que els recursos residencials, no tant es passa de residència, inclús a un equipament també de la Fundació Membre, i és que la gent al cap d'un parell o 3 anys, amb un recurs d'aquest tipus ja se satura, diguem.
Clar.
perquè és un espai, és conviure
amb molta gent,
és conviure amb un alberg de, no, del Xanascà, diguem, no? Vull dir, sí, sí, arriba un moment que tu necessites la teva casa, el teu espai,
la teva intimitat,
tenir,
també.
Clar, viure en un centre d'aquests és tenir un horari d'entrada, un horari de sortida, un horari per dinar, un horari per sopar, no pots convidar els teus amics, no pots tenir un animal, no? Són coses que a casa teva sí pots fer.
Segurament no pots tenir una parella, o si la pots tenir no pots...
No pot pujar.
Bueno, nosaltres un dels centres residencials sí que tenim habitacions per parelles. Mm-hmm. No per famílies, però per parelles sí.
O no tens per on posar el teu fill, no? Clar, també.
Clar, però clar, imaginem-nos, Quim, una persona de 40 anys, no? Una mica així fent mitja, una persona de 40 anys, 45, que és el que deia el Ferran, que et diguin que a les 10 de la nit has d'anar a dormir. Mm-hmm. I que a tal hora t'has d'aixecar. Clar, és que hem d'entrar en aquesta situació, aquesta persona, tot el que està vivint. Primer s'ha trobat en el carrer, després entra en aquest tipus de cases, però, clar, tenen una normativa. Per això també molts no volen entrar. També molts tenen por que allà dins el Robin, bueno, tot una...
Però en el fons sort que existeixen aquests centres. Home,
naturalment. Mm. És que aquests centres són bàsics. Gràcies tenim de totes aquestes entitats que fan aquesta feina. Vull dir, allà on no estan arribant l'administració pública, estan arribant les entitats del tercer sector. O sigui, jo crec que la societat cada vegada ens n'hem de donar més i ser més conscients de que la gran feina aquesta de base i de tirar endavant s'està fent des del sector social, des del tercer sector.
Mm-hmm. Eduard, no sé si vols afegir alguna cosa amb el que has escoltat.
No, simplement que crec que ens hi hem de posar tots a la feina. És a dir, hem d'aconseguir doncs, que el nombre de persones sense llar sigui zero. Mm-hmm. I per això hem de, ho dit, tant per les causes a l'administració pública, sobretot ajuntaments aquí, més que a nivell autonòmic o estatal, les administracions locals hi han de posar remei de forma coordinada, és a dir, no expulsant persones d'un lloc a l'altre, i després evitant les causes i després pal·liant les conseqüències per una actuació més decidida. I estic convençut que a Finlàndia van posar-hi recursos econòmics darrere per fer...
Mas han de comprar cases tirar... o construir-les, no? Això és deu cost.
I aquests recursos no eren simplement subvencions, segurament, sinó que no és una ajuda a pagar el lloguer, sinó un recurs destinat a crear habitatges amb els quals evites el que hagin de pagar.
De fet, si crees nous habitatges, en el fons, crec, no sé, millor em corregiu, i tu que ets economista, fas que baixi també el preu perquè hi ha menys demanda, no?
La raó de l'habitatge social, de que sigui alt, és precisament per controlar una mica el preu de lloguer, també, i perquè hi ha gent que no pugui accedir. I el transport públic, també, insisteixo, encara que, evidentment, hi ha gent que vulgui relacionar, però si arribar d'aquí a Mataró no fos una odissea, diguem, pues seria una altra història. I jo penso que de diners no podem dir que no n'hi ha, no? Perquè tots hem la despesa...
Si hem de destinar amb això.
Clar, hi ha una estratègia nacional de persones sin hogar en què jo he anat a un parell de reunions i diuen que no hi ha diners, però clar, però és que tu saps... Tots podem dir xifres escandaloses de coses que s'han gastat amb armament, etcètera, eh? Vull dir que diners n'hi ha i de sol.
Aleshores, Ferran, és un tema de voluntat. És un tema de voluntat, de voluntat política de que vulguin destinar aquests diners aquí en lloc de destinar-ho a armament o el que faci falta.
Una prioritat econòmica, sense cap dubte. Sense cap dubte.
És així.
Mm-hmm. Canviem de tema, però no canviem molt de tema. Abans ens ho deia el Ferran, han sortit les dades de l'Incasòl i per primer cop un pis de lloguer a Barcelona costa de mitjana més de 900 euros.
Imagina.
De mitjana, eh? Estem parlant, no és que sigui el preu, no sé, d'un pis, 900 euros són molts euros, són gairebé 1.000 euros. Això arrossega tot Catalunya a uns preus desorbitats i estem superant els preus de la bombolla immobiliària. Ja no, en principi no tenim bombolla, però els preus estan tan elevats.
Sí, perquè la demanda és encara molt superior a l'oferta i l'oferta reacciona molt lentament.
Aquesta és la llei bàsica de l'economia, no? És que no estem descobrint...
Estem veient més grues, estem veient més activitat al sector de la construcció, el qual hauria de voler dir també una major ocupació o una millor ocupació amb sous, que tampoc es nota tant, sobretot amb sous.
En absolut.
Potser es nota més el número de persones ocupades, però no amb remuneració d'aquestes persones ocupades. I tot i que hi hagi aquest increment de número de grues per construir, etc., resulta que el creixement de l'oferta encara és inferior al de la demanda. La concentració de la població en ciutats és un fenomen que gairebé imparable, es produeix a tot arreu del món, s'abandonen les cases en els pobles, etc., inclús a ciutats mitjanes, per anar a la gran ciutat, i allà resulta que això no és el paradís. La gran ciutat, al revés, potser provoca més problemes, a vegades, que solucions a nivell personal. Mm-hmm. Llavors, quina és l'estratègia? Doncs, vull dir, evidentment, s'ha de anar a incentivar que es creï més oferta, i sobretot més oferta que respongui a les possibilitats de les persones que poden llogar o comprar un habitatge. No fer una oferta que només serveixi per estimular els que tenen molts recursos econòmics i puguin pagar uns lloguers més alts, perquè llavors no estem fent, de fet, cap política econòmica en un sentit social.
Barcelona no pot créixer, Barcelona. Clar, Barcelona està limitada per mar, muntanya, i llavors aquí tenim un problema d'oferta.
Però podria créixer cap amunt?
Esperem que no.
Una cosa és el que esperem, però si és necessari, manteneu el que...
No,
ara que convertir això en un Nova York. Però tenim una zona, com pot ser el Poblenou, on realment s'està construint cap amunt, però no són pisos, són oficines.
Clar, aquí ve...
Llavors jo no sé si es podria fer el mateix en una altra zona, pujar cap amunt... I no cap a oficines, sinó cap a pisos.
Jo cada vegada més crec que el transport és la solució, un bon transport públic.
O més transport públic. Ja no sé què costaria més.
Aleshores, lligant-ho amb el tema econòmic que deia l'Eduard, per qui s'està fent tot això? Per la gent d'aquí o pels de fora? Qui té aquests diners per invertir, per poder llogar aquí amb aquests preus, o poder comprar aquí?
Gent... Qui paga?
Bueno,
és el mercat, no?
Clar, sí. El mercat i els que estan fora, que ens venen tanta gent de fora aquí a viure.
Sí, turisme, sí, i després també pels màsters, per carreres universitàries.
Clar, aleshores, la gent d'aquí, hem d'acabar marxant fora, o haurem d'acabar marxant fora i anar a totes aquestes anelles, doncs la segona, la tercera anella, exactament. Vaja, és que jo crec que estem vivint el que ha passat a Londres.
Sí, bueno, ja hi ha ciutats, crec que San Francisco és una d'elles, hi ha ciutats que ja estan intentant regular el preu de l'habitatge, no? I això també és voluntat política. Jo crec que el que passa és que durant molts anys el govern ha permès que s'especuli amb el dret a l'habitatge. I aquí, a més, entra en confrontació el dret a l'habitatge amb el dret a la propietat.
Mm-hmm.
No? I aquí hi ha el problema. Però jo crec que són els governs que permeten, no?, que hi hagi una financiarització de l'habitatge, que vinguin els fotos buitres i tot això. I llavors, sí, ens hem venut una mica els de fora i els de dins. I hem permès que la gent amb més poder econòmic controli el mercat de l'habitatge de ciutats com Barcelona.
I els ciutadans també, perquè...
I els ciutadans, sí.
Hi ha casos de que, clar, jo a vegades dic, quan surten notícies dient que el lloguer puja... els propietaris truquen a les immobiliàries dient quan puja el meu pis, que clar, tinc jo en lloguer, diguem, no? I dius, clar, és un tema de responsabilitat que també nosaltres, si tenim un pis a lloguer, pues, que el tinguin, pues que, clar.
Clar, s'hauria de fer sensibilització. És veritat que no només, com diu el Ferran, són els grans inversors, són els petits propietaris també, que tenen un o dos pisos, i bueno, mira, com diuen ells, actualitzarem el preu de l'habitatge, s'ha acabat el contracte, i li dius a la persona que tens, a l'inquilí, que seran 300 euros més cada mes. Si et diu que no, bueno, segur que trobes un altre.
Com saps que trobaràs un altre?
Després ens queixem, no? Després ens queixem que l'habitatge, els preus estan com estan, que jo tinc un fill que està estudiant i no es pot independitzar perquè l'habitatge, però tu tens un i el poses també molt car. Llavors, si no fem entre tots...
Jo ara faré una mica d'advocat del diable.
Vinga, va.
Perdona,
clar, aleshores em toca fer l'altre paper.
Com a client tens el diable, va.
Exacte. Si aquesta persona que té, és propietària, el dret de propietat, té la propietat d'un pis i aquests preus estan pujant, això és una roda, no? Aquesta roda, aleshores, aquesta persona puja el preu. Per què? Perquè aquesta persona també necessita obtenir uns diners. Penseu que hi ha en aquests moments, degut a tot el tema de la feina, moltes persones en propietat, s'han quedat sense feina i el seu sou l'estan traient d'això. O sigui, a vegades també hem de mirar una mica les dues parts. Lògicament, estic completament d'acord amb el tema del dret de l'habitatge i en contra d'aquestes pujades brutals que ens estan fent fora. D'acord. Però, home, mirem una mica tot la situació, perquè això, perquè molts estan traient un sou a través d'aquest... No tenen feina.
Sí, però si no hi hagués la bombolla... Bueno, crec que tècnicament no es pot dir que sigui una bombolla, em sembla, no? Però si no hi hagués aquesta pujada de preus, aquesta persona estaria en la mateixa situació, diguem, no? Però estic d'acord, evidentment hi ha gent... És com les pensions, que aquest és un
altre
tema. O sigui, jo penso que el tema...
Sí, gent que gent en el fons que la seva pensió...
És
el pis del lloguer, no?
És tot, la pensió està mantenint a tota la família.
Mhm.
I el problema és que el tema de pensions és un altre problema, no? Nosaltres no tindrem pensió. Llavors, això ho sabem i ho assumim, no? I ens estem... jo penso que el lloguer a Barcelona, insisteixo, amb el que he dit abans, amb els 3 anys, hi havia una llei de la Generalitat de la Lau sobre la taula que deia que serien 8 anys i tal i qual, però clar, llavors anem a...
Contractes de 8 anys.
Sí, es veu que deien això, però bueno... però penso que també és el mateix, eh?
No, sí, igual que també regulava o s'aconsellava quins havien de ser els límits econòmics,
sí, però
és un consell. Mm-hmm. Vull dir, no obliga, no és... una
no és vinculant.
No és, exacte, no és aplicable mm-hmm. ni vinculant.
Més notícies, perquè segons dades de l'Associació de Treballadors Autònoms, l'ATAC, aquí a Catalunya, el seu referent és la PIMEC, al nivell espanyol hi ha 1.200.000, és a dir, 1,2 milions, d'autònoms que pateix morositat pública i privada. Llavors, clar, si no cobren, no poden pagar.
Clar.
És que és el peix que es mossega la cua. Cert. Privada...
Hem de pagar la quota.
Però, sí, això és exacte, i no és barata. Però és que pública és més surrealista, perquè és l'administració que t'obliga a pagar la quota. I no, si no la pagues, bé que t'embarguen, però ells després no paguen els serveis que t'ha donat aquest autònom.
No conec bé la notícia, prefereixo passar d'aquest nivell, perquè segurament l'hauria d'aprofundir una mica més.
Però realment és un problema, no? La morositat també és un problema.
És un problema. Sempre ha sigut un problema, la morositat. Sí, mm-hmm. sí. És un problema perquè clar, perquè és que és, tu quan fas un servei necessites unes matèries primeres o algun producte. Que...
Mm-hmm. Clar, si dones un servei, també després necessites pues, això, que t'aportin uns serveis, algú a canvi, aleshores, a nivell públic, no ho donen. És que és gros, eh? Morositat pública.
Que s'ha parlat de les administracions que no, no
és
paguen.
I que com a autònoms paguen molt. Uh-huh. O sigui, aquí a Espanya, clar, és que estem parlant d'uns imports molt elevats.
Com a mínim, eh? Sí, sí, sí. I el tema de la morositat pública, el problema és la ineficiència pública, clar, entre que hi ha els serveis jurídics, l'interventor, que té més poder que ningú, etcètera, etcètera, però bueno, potser és una administració tan...
Hi ha administracions que arriben a pagar a més d'un any, vista 12 mesos o 24 mesos, s'ha donat algun cas.
Però escolta, que això pot arruïnar una persona. Mm-hmm. Que això ha passat també amb empreses, eh? Empreses que treballaven per serveis públics, sobretot tot el que és obra pública, empreses han tingut que tancar o arruïnades. Perquè, bueno, si tanques, ja és prou fumut. Però que a sobre amb la ruïna és molt gros. Pues imagina't això a nivell individual, mm-hmm. a un autònom. Mm-hmm. El senyor que puja i baixa cada matí la persiana. Perquè Catalunya funciona així, eh? És el petit i mig empresari qui mou el país.
Mm-hmm. Doncs estan així les coses, ens queden un parell de minuts, no ens dona més temps a parlar d'altre tema que teníem. Ferran, moltíssimes gràcies per haver vingut. Recordem que ets el director de la Fundació Arrel. Si vols, dona el telèfon per si hi ha algú que vulgui doncs, trucar i col·laborar amb vosaltres.
El seu telèfon és el 93-441-2990 i la nostra web és www.arrelsfundació.org. I gràcies per convidar-nos.
No, tu per venir. 93-441-2990, tant per persones que volen col·laborar com persones que potser necessiten ajuda.
Sí, el problema és, com va dir la Laura, el col·lapse actual el que ens permet és orientar i a vegades el millor consell és donar pistes per com passar-ho millor passar-ho menys malament. Mm-hmm.
Doncs moltíssimes gràcies, i ja saben també els oients que poden participar amb aquest voluntariat de carrer que teniu, que és també un tema molt interessant i que és necessari també que incrementem aquest número de persones que vulguin col·laborar de manera voluntària amb vosaltres. Laura Guijarro, antropòloga responsable d'Incidència Sant Joan de Déu, Serveis Socials de Barcelona, i representant espanyola a FEANSA, la Federació Europea d'Entitats que Treballen amb Persones Sense Llar. Sí. També moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres per convidar-me.
Un plaer. L'Eduard Arruga, economista i expresident del Banc dels Aliments. També moltíssimes gràcies, Eduard.
Moltes gràcies, bon vespre.
I també la Mireia del Pozo, advocada diplomada en gestió i habilitats directives d'entitats socials i del tercer sector. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també al Jordi Carretero. Salutacions del Quim Esteban, que us ha parlat. Tornem la setmana que ve, dijous, a partir de les 8, a través de Ràdio Estel, el Plusval, el programa cada setmana us ofereix al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Adéu.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.